Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Després d'una hora dedicada a continguts d'educació, de criança i de tecnologia, ara arriben els continguts lúdics per aprendre jugant i molta participació infantil. Avui ens visiten membres del Club Esportiu Illes Balears de Waterpolo per explicar-nos com treballen, com s'organitzen i què significa formar part d'aquest esport tant dins com fora de la piscina. No faltaran, com sempre, propostes d'oci familiar, la nostra tertúlia infantil, ni es conte inventat i locutat pels al·lots del programa. I ja que parlant de contes, hem de dir que avui descobrirem com funcionen els clubs de lectura, infantils i juvenils, i a més, deixarem volar la imaginació. Estau preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual. Avui a No venim amb manual continuem descobrint com funcionen diferents clubs i activitats esportives per infants i joves. Ja hem parlat de taekwondo, bàsquet, escacs, però encara no havien conegut de prop els món del waterpolo. Per això avui ens visiten membres del Club Esportiu Illes Balears per explicar-nos com treballen, com s'organitzen i també què significa formar part d'aquest esport tant dins com fora de la piscina. Ens acompanya per parlar-ne en Joan Francesc Lledó, que és coordinador i entrenador del club. Bon dia.
Bon dia, com anem?
Bon dia. També hi són els capitans dels primers equips, en Miquel Andrés, del masculí. Hola.
Bon dia, què tal?
Bon dia. I na Polònia Alzanillas, del femení. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. I també tenim la part més jove del club. Aquí també tenim en Alberto, que té 13 anys, i ja el coneixem on venim en manual. Bon dia, Alberto.
Bon dia.
Bon dia. I en Neus, que en té 11.
Bon dia.
Bon dia. I hem de dir que també volen conèixer la part de les famílies, com ho viuen ells també, i per això ens acompanyen na Marian, que és la mare d'en Alberto. Hola.
Bon dia.
Bon dia. I en Xisco, que és el pare de na Neus.
Hola, bon dia.
Bon dia a tots. Bé, ara que ja han fet les presentacions, anem a començar parlant amb en Joan Francesc una miqueta. I explica'ns com funciona un club de waterpolo com és vostre i com vos organitzeu.
Pues, bueno, degut a que el waterpolo és un esport molt minoritari, hi ha molt poc recursos humans a nivell d'entrenadors i a nivell de tot el club som 12 equips i només tenim 3 entrenadors. Dins d'aquests 3 entrenadors, jo sóc juntament amb una companya i amiga meva.
Teniu molta feina i 12 entrenadors, eh?
Sí, sí, tenim molta feina i sóc el coordinador juntament com ell amb una amiga meva, companya de feina, i després tenim un lot més que ens ajuda en diverses categories.
I quina és una miqueta la teva funció com coordinador i també com entrenador?
Pues, com la part de coordinació, com que viatjam també entre illes, pues, hem de demanar subvencions i planificar viatges. Soc el contacte de cara a les famílies, de resoldre dubtes, de resoldre problemes que tinguin, i també de cara als esportistes. Òbviament, a vegades tenen més confiança amb el seu entrenador, però a vegades són problemes i me venen a jo. O alegries.
I què ens pots contar sobre aquest esport? Amb curiositats o coses que molta gent no sap? No sé, què ens pots explicar?
Bueno, és un esport que se juga dins la piscina.
Important.
Hi ha molta gent que el confon amb vòlei o balonmano.
Ai.
Sí, no té res a veure. Però se juga dins la piscina. I és un esport que la part, bueno, la potència així més força mundialment és l'antiga Jugoslàvia, Montenegro, Hongria, Croàcia, i bueno, Espanya fa uns anys és una potència bastant forta, ara les darreres Olimpiades de París, Espanya, la selecció femenina, varen fer campiones, varen guanyar so, i que segueix així.
Molt bé, i sobre una competició de waterpolo, ens pots contar...
Sí, és un equip, està compost per 14 persones, sí, té sempre 2 porters i la resta són jugadors, i se juguen 7 persones dins l'aigua, la resta estan en el banquillo, pots fer tant de canvis com un vulgui, com a entrenador. No és com el futbol, que una vegada que surts no pots tornar a entrar dins el camp. El waterpolo és com el bàsquet. I se fiquen gols, no punts. Dins una, dues, hi ha dues porteries i tu has de ficar el balon dins la porteria i guanyes l'equip que aconsegueix ficar més gols.
Molt bé, ara ja m'he après una mica també sobre el waterpolo, així que anem a passar a parlar amb els capitans del primer equip, en Miquel i na Polònia. Com es forma part del primer equip de, del club?
Bueno, per jo és un orgull estar clar, formar part del primer equip. Crec que és una responsabilitat. Després de passar per les categories més petites, crec que és el que qualsevol nen vol. Al final és com l'equip, el primer equip és com el referent. I pues, sense capitana més encara, estic molt contenta i molt orgullosa, clar.
És el que diu, és un orgull, perquè damunt som un club molt, molt familiar, en el que crec que tothom intenta anar a veure el partit dels altres sempre que puguem coincidir, i sobretot ho feim tots aquí, mos deim, escolta, aquest dia juga a Salavi B, anem a veure'ls tots junts i liam un...
Anem tots en tropa,
sí,
eh?
Sí, molt sí, bé. I liam un poc a la graderia i veure que els petits mos tenen a nosaltres de referents crec que és molt guap.
I què implica ser capità o capitana dins d'un equip de waterpolo?
En el final, el capità som nosaltres perquè n'hi ha d'haver un. És vera que en el final, com que és un esport d'equip, ser capità o no ets més que ningú, sinó que potser també per edat, per veterania, per també disponibilitat de poder anar a tots els entrenaments, n'hi ha d'haver un, però dins un mateix equip hi ha molt de líders i molta gent que està molt preparada.
I donau-nos informació també sobre els entrenaments. Avui volen saber tot del waterpolo. Amem, com és un entrenament habitual del primer equip?
Bueno, entrenam 5 dies a setmana. D'aquests 5, 3 entrenam a una part física de fora de l'aigua, que feim pues, exercicis de força, peses, circuits. I després cada dia sí que feim una hora i mitja dins l'aigua, que una part la compon la natació, que vendria a ser pues, com es corre del futbol, que jo sempre dic. I després pues, cada entrenament pues, té la seva part tàctica, la seva part més física, la seva part com a personal de cada posició que té un dins l'equip. I després de cara també en el partit que tenim el cap de setmana, si l'hem de preparar o tot això.
Hi ha feina, idò.
Hi ha feina, hi ha molta feina.
Anem a parlar amb els més joves, vinga, amb l'Alberto i na Neus. Vosaltres com vau començar en el waterpolo?
Jo vaig començar en la natació, però m'havia de decidir o apuntar-me a un club de natació i vaig decidir o fer un altre esport i vaig decidir waterpolo, com que mon pare em feia, doncs... Pues...
Ah, ja venia de família,
sí.
Molt bé. I tu, Alberto?
Jo anava trobant un altre esport diferent, perquè des de petit he anat canviant. Vaig trobar el waterpolo i vaig dir per provar i vaig començar l'any passat.
Molt bé. I què és el que més vos va sorprendre el primer dia o quan vau començar?
El que em va sorprendre va ser que fer amics tan aviat i
era com una família, no?
Sí.
Com comentaven ells, no?
Sí.
Era fàcil tot d'una fer amics.
Sí, i també tota la estratègia que hi ha darrere és el més guai per mi.
Molt bé. I els vostres entrenaments s'assemblen en els que han explicat en Miguel i na Polònia? Són semblants? Hi ha una
sí.
part de nedar per nedar ràpid?
Sí, bastant.
Tàctica, sí? I què diríeu que és el més difícil d'aprendre en el principi?
Pues...
Agafar el filet amb una mà.
Ah, sí,
sí.
Molt bé. I el que més vos agrada d'aquest esport?
Quan... Pues...
Tot.
Sí, tot.
Ala.
Tot.
Molt bé. Vinga, grans i petits, com viviu els partits? Si ho haguéssiu de definir així de forma breu.
Jo he de dir que visc millor en el que juc que en el que veig en el nostre,
això
perquè
passa,
em porto
no?
Millor les agraderies.
I sí, vosaltres?
Igual.
També, no?
Igual.
Compartiu tot, molt bé. Anem a parlar amb els pares, que miren així, tenen ganes també de parlar una miqueta. Vosaltres també viviu els partits patint una mica, o no?
Sí, sí, bastant. Bastant intensos.
I és complicat organitzar-se horaris, estudis, entrenaments? Ells, per exemple, comentaven que són 5 dies a la setmana, no sé si vosaltres són menys, però és complexa?
Bé, com tot, o sigui, en el final és això, l'organització, no? Com que poses per davant el que els agrada aquest esport, el que comparteixen allà amb els altres, això ho fa un poquet més fàcil, no?, per dir-ho de qualque manera.
Molt bé. I una pregunta que sempre fem a les famílies és quin penseu que ha de ser el paper de pares i mares quan els infants practiquen un esport?
Bueno, jo crec que primer que disfrutin, si no els agrada l'esport, pues, hem de veure menys que feim, si els apoyem o canviem a tard, i sobretot acompanyar-los, apoyar-los i estar amb ells, animar-los.
Estar amb ells, tot el que ha dit el meu company, i també tot el suport aquest de la part emocional, quan surten d'un partit, hagi passat el que hagi passat, no?
Clar, això no sempre és fàcil, no? Ni guanyar ni perdre.
Sí, tot això també.
Molt bé. I per acabar, tinc una pregunta per tots, que és si ara un nen o adolescent ens escolta i diu «Ai, mira, ara me fa il·lusió practicar waterpolo», quin consell li donaríeu? Vinga, començant pels més jovenets. Quin consell donaríeu vosaltres?
No rendir-se.
Sí.
Molt bé.
Sí,
el mateix,
sí,
també.
Sí, el mateix.
Sí, bueno, encara que per esquí molt difícil en el principi, que després val la pena, que és com una família i que s'ho passaran beníssim segur.
Exacte, que ho provi i que no tiris a tovia en el principi, perquè el waterpolo al final se juga nedant, no és igual que qualsevol esport que jugues corregent, que és el que estem acostumats des que ens podem aixecar a dues potes quan som petits, i això, molta dedicació i que sàpiga que és dur, però molt agraït.
Algun consell pels pares? També?
Bueno, que tinguin paciència, que és un esport que necessita i requereix molt de compromís i que, clar, que hem d'anar darrere nosaltres a apoyar-los a tope.
I que ho provin, perquè és un puesto que tothom està inclòs des del primer moment, tothom se sent acollit perfectament i mira, els grans, els petits, els que es coneixen tots, els que s'apoyen, van en els partits, i això amb tothom és important.
Molt bé, acabem amb tu, Joan Francesc. Algun consell ja per tancar?
El consell més important i que recoman és que siguin constants, i la constància és un dels valors que nosaltres volem, o bueno, que feim, que donem als nens i a les famílies, i no només li serveix per el waterpolo, li serveix per la vida en general. Però és això, si tu ets constant en els entrenaments, tu progressaràs, si no, pues, arriba un moment que m'ho estancam. I sobretot disfrutar. En el moment que una persona no disfruta, s'ha de plantejar fer una altra cosa.
Molt bé, i doncs quedam amb tots aquests consells i vos agraïm que ens hagueu vengut avui a parlar d'aquest esport i del vostre club en concret. Esperant que torni algun altre dissabte.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Gràcies.
Anomenat Toni, que llegia molt. I a més, llegia de tot. Totes les sagues, llibres d'aventures, contes, els llibres que recomanava a les escoles, tot. Però un bon dia es va adonar que ja no li agradava tant llegir.
Sí, igual és perquè m'he fet gran, estic molt viciat a la consola, jugo molt en skate, no sé.
I de no, cap d'aquests eren els motius. En Toni va estar tota una setmana pensant fins que un bon dia ho va descobrir.
Ja sé, passa que llegeix tant i pues ja al final me l'imagino. El que faré serà, vaig a crear la meva pròpia història, amb un munt de personatges i escenaris diferents. Segur que ningú s'espera al final. Puc ficar, no sé, en Harry Potter, en Barrufets, en Margarita, aquesta és ràdio que menja sobrassada.
I així va crear el seu llibre. Voleu escoltar la història? Hi havia una vegada un al·lot que era mag i que tots coneixeu, en Harry Potter. Tenia 11 anys, com a la primera peli, i sabia fer uns quants encanteris. Però no vivia a Hogwarts, vivia al poble dels Barrufets, que també era màgic, perquè Hogwarts estava molt ple aquell any. ja ell l'havien enviat a estudiar amb els barrufets. I no, es va queixar, no, que en Ron i en Hermione varen haver d'anar a estudiar Cana Malèfica.
Vaya, vaya.
Bé, com hem dit, en Harry vivia amb els barrufets.
Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
Al nostre poble és el país.
Apagus despertadorus.
Bon dia, Harry.
Aquest era en Serene, el millor amic d'en Harry. Un barrufet molt divertit.
Anem a barrufar?
Sí.
Avui anirem a la classe del gran barrufet a barrufar i després barrufarem aquell invent, si no els el barrufen. I clar, després podrem barrufar. Et barrufa la idea?
Sí.
Ah, sí? Segur? Et barrufa o no et barrufa?
Me barrufa?
El pobre Harry, tot i que estava molt a gust entre els barrufets, no acabava d'entendre massa bé amb ells. Ells per tot barrufaven i en Harry no parava de ficar-se en embolics, sobretot quan preparava les pocions màgiques.
Harry, barrufes la poció?
Sí, clar.
Harry, l'havies de barrufar, no barrufar-la.
Així que en Harry, finalment, va haver de demanar una altra destinació per estudiar màgia. A on l'enviarin aquest cop?
It's supercalifragilistic, expialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilistic, expialidocious.
Us sona? I doncs sí, amb una persona molt màgica, na Mary Poppins.
Hola, Harry, benvingut a les meves classes.
Hola, gràcies.
Ui, que has dit, no t'entes, necessit que cantis. Aquí, si vols ser un bon mag, sempre has de cantar.
Ui, però és que jo això de cantar no se m'ho dona molt bé.
Només ho has d'intentar o aconseguiràs. Hey!
Bé, ho intentaré. Hola, Mary Poppins.
A sortir regular, no t'has de preocupar. Un poquet de sucre ho arreglarà.
I primer li va donar una culleradeta, però no va funcionar. Després una altra, però tampoc. Ni tres, ni quatre.
Mary Poppins, això no funciona. No canto millor. Només ja som més desolat.
Ui, 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 ui.
I així es van passar dies, en Harry menjant sucre i cantant com podia. I na Mary Poppins dient ui, ui, ui. Fins que un bon dia, en Harry va pensar que havia de canviar d'escola. Només podia fer un darrer canvi. Era la darrera oportunitat. Què passarà? Harry es va transportar en la False Flu i va arribar a una espècie de passadís que conduïa portes de ferro, on un adolescent el mirava. Ell va dir...
Hola, sóc en Harry. Tu qui ets?
Hola, sóc la Margarita. Per què cantes?
Ui, perdó, és una història molt llarga.
Bé, no passa res. Ets nou?
Sí, l'únic que vull és aprendre molt i poder parlar normal. Simplement això.
Idò, no te preocupis que estàs al joc ideal, eh? Va, vine ràpid, que anem cap a l'estudi, que ja entrem en directe.
En Harry no sabia que era jo d'entrar en directe, però si no havia de burfar ni cantar, ja li anava bé.
I ara arriba el moment de fer tertúlia. Bon dia a tots, com esteu?
Bé! Bé!
Avui ens acompanya un nen nou, en Harry, que a més ens recorda molt un personatge que tots coneixem. Bon dia, Harry, com estàs? Estàs nerviós?
Bé, un poquet.
Resulta que havia anat a parar un programa de ràdio per a nens i joves, de Muggles. Al principi va pensar que era un error, però després se'n va adonar que ja podia aprendre més que qualsevol altra banda. Tothom sabia encanteris, el coneixien, feien festes d'ell, i a més de tot això va aprendre sobre taurons, arqueologia, cuina, música dels 80, i no va haver de barrufar mai més. Cantar, això sí que li va tocar algun dia.
Ara, com tots els dissabtes, arriba el moment de la nostra tertúlia infantil. Avui parlarem sobre aprendre. Perquè a vegades, quan parlem d'aprendre, pensem tot d'una en l'escola. Mm. I és vera que s'aprenen moltes coses a l'escola, però també fora d'ella, en el nostre dia a dia, a vegades gairebé sense adonar-nos-ne'n. I d'avui volem parlar de les coses que aprenem a casa, a la natura, o fins i tot aquí, a la ràdio. I per això aquí ens acompanyen molts nins i nines. Com estàu?
Molt bé!
Tenim en Mercè.
Hola!
Tenim en Roser.
Hola!
En Rubén.
Hola!
En Amanda.
Hola!
En Aurora.
Hola!
I en Acral.
Hola!
Que estàu ben preparats per fer tertúlia?
Sí!
Vinga, idò, anem a començar parlant de coses que pots aprenem a casa nostra, no? De vegades ajudant, cuinant, organitzant, cuidant una mascota, Vinga, quines coses diríeu que apreneu a casa vostra?
Llegint,
per exemple.
A sembrar tomatigueres.
Molt bé.
Tareas domèstiques, poner el lavavajillas, soy un experto.
Això és un gran aprenentatge que a més té molta utilitat en el futur. Què més apreneu?
Meterte en la lavadora.
Home, això no és molt un aprenentatge. Amb en Caralt i Aurora, què apreneu vosaltres a casa vostra?
A casa nostra jo a vegades faig molt de teatre.
Teatre? Molt bé, això també és molt útil. I heu dit llegir. Què ensenya llegir un llibre? Què s'aprèn llegint, amem? Què diríeu?
Paraules noves.
Paraules noves, molt bé. Què més?
Relats.
Aprens a relaxar-te, a concentrar-te. Sí. Que de vegades costa concentrar-se i amb un llibre on se concentra.
Estar-te quieto i concentrar-te en lo que tienes.
I clar, i imaginar una mica, no? Perquè allò sí. No te venen els dibuixos. Tu has d'imaginar en aquella història. Vinga, i quan sortiu, per exemple, a l'aire lliure, també apreneu coses en el contacte amb la natura, fent una volta...
Sí,
sí, s'aprèn molt. A Espanya la gent sobreviu molt, és un dels països en què la gent sobreviu més per la sociabilitat que tenim.
Caram, una dada molt interessant. Què apreneu fent un passeig pel camp, per exemple, o fent una volta per Palma? Amem. Penseu.
Nous idiomes. Portuguès, sobretot.
Nous idiomes passejant a l'estiu per Palma, d'acord. Què més?
També aprens a caminar, però no s'aprens.
Quan ets petitó, t'aprens sí. A caminar, pots aprendre un esport, també. Sí. I aquí a la ràdio aprenem moltes coses.
Sí.
Sí.
Alguns ja fa més temps que veniu, altres participeu avui per primera vegada. Què diríeu que heu après fent ràdios, que duis més temps?
La típica frase de mans de ball d'escull.
Exacte, aquesta frase per no,
no
tocar el micro.
Oh,
molt bé. Sí. I què més, amem?
Només
ho heu après sobre temes o a vegades també a parlar i escoltar?
Escoltar i estorn de paraula, sí. Això molt.
Sí.
No hacer ruido.
No fer renou, eh? Molt bé, i després hem après coses del Japó, sí. De totes bandes del món, no?
Passar fam.
A passar fam quan hi ha gravació, però després berenam.
Sí, sí.
Molt bé. I a vegades també aprenem simplement perquè alguna cosa ens desperta la curiositat. Sí. A vosaltres vos agrada aprendre pel vostre compte, tots sols, de vegades?
Sí.
I com investigau? Què feis? Quan alguna cosa vos crides atenció?
Jo a vegades l'apunta.
L'apuntes, molt bé. Què més? Feu recerca per alguna banda?
Sí.
També.
Li demanen els meus pares.
També és una bona opció, demanar
per
els pares.
Cercar per fons.
Molt bé, molt
xerrar
bé.
Xerrar amb tothom d'això i qualcuna cosa es crea abans.
Molt bé.
Buscaré informació sobre esa cosa.
D'acord. I què és el que més vos agrada d'aprendre coses noves? Què és el més guai d'aprendre una cosa nova?
Pues pots descobrir coses que t'agraden molt.
Molt bé.
I pots contar a la gent.
També.
Que cada vegada saps més coses.
També, molt bé, molt bé. I ja per acabar, si haguéssiu de donar un consell a altres nins o nines que ens escolten ara per animar-los a investigar o descobrir coses quan estan avorrits, això que dius, estic a casa meva, estic avorrit, no sé què fer en la meva vida, què els diríeu per animar-los a investigar, a descobrir, a aprendre? Amem, algun missatge?
Anar fora vila.
Anar fora vila, bon missatge. Què més?
Talment.
Talment.
Sí, sí, sí. Fixar-se bé en el que tens de vora.
Molt bé, prestar atenció en el que tens de vora.
Salir a ver coses noves.
Molt bé.
Menjar, a mi això...
Tu estàs amb el menjar avui, Rubén, ja tens gana, eh?
Sí.
Molt bé. I doncs moltes gràcies a tots per participar a la tertúlia. Vinga, ara direm tots adéu a la de tres. A la una, a les dues, a les tres.
Adéu!
Lletres Ràdios, participació.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Oh, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara, ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Ah, no. Igual que el meu cas. El meu cas també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí. Però que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
I després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar tot tipus de propostes divulgatives o d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. Començam amb la nostra agenda, perquè en Eduard ha fet un bon recull de plans.
Bon dia, famílies. Benvinguts a una nova entrega de la nostra agenda familiar. Comencem dia 3 de desembre a la Biblioteca Pública de Mo, amb jocs de taula a les 6 de l'hora baixa. Els dies 3, 4 i 5 de desembre, el Centre Jove d'Artà faran tallers de manualitats nadalenques per a majors de 12 anys. El 4 de desembre, Espai Joves Palma es farà entre agulles i fils, cicle de costura, on aprendrem a fer estovalles nadalenques i dia 18 hi haurà un altre de davantals nadalencs. El 6 de desembre, el Punt Jove de Ciutadella fa una marató de còmic amb una creació de tira còmica i berenar. El 9 de desembre, a la Biblioteca de Santa Ponça, hi haurà un escape room de Nadal amb el pirata Pedorreta. L'11 de desembre, a Eivissa Jove ofereix un taller de cuina asiàtica. I finalment, dia de 9 de desembre, hi haurà una festa nadalenca del Connecta Barris al parc de Can Simonet, amb xocolatades, manualitats infantils, pintacares i moltes coses més.
Molt bé, Eduard. I ara arriba el moment de recomanacions per divertir-se o estar ben entretinguts, que ens fan arribar nins i nines. Començant parlant d'escacs.
Hola, sóc en Carlos, tinc 12 anys.
Hola, sóc en Joni i tinc 12 anys.
I avui xerrarem de per què és bo jugar a escacs.
Jo m'agrada jugar a escacs perquè t'ensenya la paciència i que tens que esperar.
A més, també moltíssima estratègia, pensar el millor moviment que pots fer i això te va molt bé per un munt d'assignatures com podria ser matemàtiques, física...
te concentres més, també, i també pots jugar amb gent de tot el món, presencial i online.
Sí, a més també pots fer torneigs i és un joc que finalment pots fer moltíssims d'amics simplement per anar als torneigs i conèixer la gent que normalment jugues amb ell i passar una bona estona amb ells. I això tot és molt important per la socialització i perquè t'ho passes molt bé.
I també n'hi ha altres raons com sempre pots aprendre més.
Per això us animam a jugar a escacs perquè ho passareu molt bé i socialitzareu un munt.
Adéu.
Molt bé, molts arguments per animar-se a jugar a escacs. I si vos voleu animar a anar d'excursions, na Núria es proposa un joc.
Per la gent que li agrada anar d'excursió, vos duc un joc molt divertit per passar una millor estona. Bé, aquest joc se tracta de que un va caminant i els altres s'han d'amagar. Ell compta de 10 o cap enrere. Els altres se'n van amagant i ell, quan t'atura de comptar, se gira i s'atura. No se pot moure i ha de trobar tota la gent i després segueix comptant, però en més de 10 cap a 0, de 9 cap a 0. I així tens menys temps per amagar-te i també és més fàcil que te trobin. Per la gent que li cansa anar d'excursió, és una bona manera.
Molt bé, Núria, ja ho sabeu. Una proposta per als al·lots que els agrada anar d'excursió, però també per animar en els que els costa una mica. I encara ens queda una darrera proposta solidària de clown.
Hola a todos, soy Lida y formo parte de Educa Clown, un equipo de artistas que, a través del clown y las artes escénicas, trabaja para mejorar la salud emocional de las personas en situación de vulnerabilidad. Os quiero invitar a un evento solidario para apoyar nuestra labor. Será el próximo domingo 14 de diciembre en El Fan. Podréis pasar una mañana divertidísima en familia, realizando talleres de diferentes entidades colaboradoras, como el IME, MT, EMAYA, Palma Aquarium, Cruz Roja y muchísimas más. Además, habrá castillo hinchable, música en directo, bailoteo y unos payasos muy, muy divertidos para hacer de este día no solo solidario, sino un día especial para pasar en familia. Os esperamos a todos el 14 en El Fan.
Molt bé, ja ho sabeu. Hi ha molts plans interessants i ara en tenim un altre, que és seguir escoltant No Venim en Manual, perquè avui nins i nines descobriran més sobre com funciona un club de lectura. I hem de dir que tindrem alguna sorpresa per deixar volar la imaginació. Fem una petita pausa i tornem.
Tres ràdios, humor. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa. I per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Bon vespre, Leàs. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, creaverdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I ara, no venim amb manual, arriba el moment de la nostra entrevista taller, que avui tindrà molt a veure amb la imaginació i amb els llibres, perquè avui parlarem de clubs de lectura. I per parlar-ne ens visiten Natxís Camasques, editora, mediadora literària i traductora de còmic i literatura infantil, i que ha impulsat Literart, un projecte que vol donar veu als més joves i crear espais on puguin compartir el seu gust pels llibres a través de clubs de lectura, tallers i cursos d'escriptura creativa. Benvinguda, Xisca, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé.
Em dediquen a Xisca, coordina clubs de lectura per nens i adolescents a la Biblioteca Can Sales i també a diferents espais de Mallorca.
Exacte.
I que avui vens molt ben acompanyada per alguns integrants d'aquests clubs que ens contaran moltes coses. Tenim en Teo, que té 11 anys. Hola.
Hola.
Tenim també en Martí, que en té 14. Hola.
Hola.
En Amar, que en té 9.
Hola.
I en Núria, que també en té 9.
Hola.
Com estàu?
Bé.
Bé, oh? Que esteu preparats perquè us facin moltes preguntes?
Sí.
Sí. Perquè resulta que aquí tenim els nostres entrevistadors, no venim amb manual, que també tenen moltes coses a dir. Na Mercè.
Hola.
Naina.
Hola.
Na Lia.
Hola.
Nona.
Hola.
I en Rubén.
Guten Tag.
I hem de dir que també tenim a dues nines petites, però que estan molt ben preparades també per fer preguntes, que són na Amanda, hola,
hola.
I na Júlia.
Hola.
Molt bé. Eh? Gairebé tenim més entrevistadors que entrevistats, eh? Però anem a intentar-ho. Anem a saber una mica com és això de formar part d'un club de lectura i anem a començar amb preguntes per na Xisca. Primer van per tu.
Molt bé.
Mercè, comences tu, vinga.
Com te vas animar a començar a fer clubs de lectura i què et va motivar a crear el primer?
Idò, mira, jo sempre he estat molt ben envoltada de llibres, des que som molt petita com vosaltres, i vaig estar visquent molt de temps fora, i quan vaig tornar a viure a Mallorca vaig veure que hi havia una mancança d'espais perquè infants i adolescents se poguessin trobar per parlar de llibres. O sigui, hi havia molt de llocs on podeu anar a fer, per exemple, esports, o aprendre a tocar un instrument, o aprendre una llengua, però no hi havia espais perquè vos poguéssiu trobar per parlar de llibres i d'escriptura. I això va ser el que me va animar a començar.
Molt bé. Ara li tocaran a Júlia, la pregunta. Vinga, men, Júlia.
Per què penses que és important que existeixin els clubs de lectura?
Val, molt bona pregunta. Mira, per mi els clubs de lectura són importantíssims. No són importants, són fonamentals, perquè jo penso que l'educació és la manera més important per revolucionar tota la societat. O sigui, jo penso que vosaltres, que sou petits, podeu fer molt de canvis quan sigueu grans. I crec que la lectura és una de les millors maneres per començar a desenvolupar l'esperit crític. Sabeu el que és l'esperit crític? Sí?
Sí. Bueno, sí o no?
És la manera de poder saber o discriminar si vos diuen la veritat o no, que penseu que està bé o malament, que penseu vosaltres, no que pensen els altres. I a través de la lectura això és molt millor, és molt més fàcil de desenvolupar-ho. I per tant jo crec que hi hauria d'haver club de lectura per tot, a totes les escoles, a tots els pobles, o sigui que crec que són molt importants, sí.
Molt bé. Ara seràs torn d'en Amanda, que també té pregunta preparada.
Què se fa exactament dins un club de lectura? Per algú que no n'ha vist mai cap, com explicaries?
Amén, què feu en un club de lectura?
Mira, en el club de lectura, el manco en els nostres, el que fem és que triem un llibre i cada tres setmanes ens trobem, ja sigui la biblioteca o la llibreria, perquè hi ha diferents clubs de lectura, i allà comentam entre tots el llibre que han llegit. Normalment se genera com un debat, diguéssim, ens seguim tots en cercle, i jo sol dur moltes preguntes preparades, però l'únic que faig és llançar-les i allà passen moltes coses independentment de lo que jo
mai se sap què passarà,
no? Mai se sap què passarà. No.
Vinga, Aina.
És molt diferent coordinar un club per a nins i nines i un club per a adolescents. Quines diries que són les principals diferències?
Jo diria que no hi ha massa diferències, la veritat. Jo faig la mateixa feina. És veure que les temàtiques que poden interessar a infants més petits com vosaltres o adolescents no són exactament les mateixes, però la dinàmica per preparar el club és exactament igual.
D'acord.
Sí.
Vinga, Rubén, te toca tu.
I com se trien els llibres que llegiu a cada club? O decideixes tu? O vota el grup? O depèn del club?
Normalment, com que ho feim per trimestres, jo trio un o dos llibres I l'altre o els altres, depèn del club que sigui, els solen votar ells i elles. El que feim és que jo els demano que duguin un llibre que els hagi agradat molt i que considerin que pot agradar a la resta del club, i feim votacions, i és que surti guanyador, també el posam en el club del trimestre següent.
Molt bé. Ara toquen preguntes pels nins lectors que tenim aquí, que tenen moltes ganes també de contar la seva experiència. Anem, Lia, tu què els demanes?
Vosaltres com vos vareu animar a participar en el club de lectura?
Anem, com va ser això?
Bueno, pues jo ja des de ben petit vaig aprendre a llegir, perquè els meus pares, la meva mare és llibretera i li agradava molt, i quan era molt petit m'aprenia llibres de memòria, perquè cada nit els meus pares me'ls llegien, i li contava llibres a un moix, que abans hi havia a casa meva, que era estrangera, no sé. I quan vaig veure que hi havia un club de lectura on se podien explicar històries i comentar-les en grup, vaig pensar que era la meva oportunitat per anar-hi.
Molt bé, molt bé. Anem amb Martí.
Bé, jo ja fa temps que també llegeix, que m'agrada molt llegir, i quan va sortir l'oportunitat de fer el club de lectura, no va ser una decisió només meva, sinó que vaig reclutar un grup d'amics que tenc que també els agrada molt que xerràvem d'aquests temes, i vam decidir apuntar-nos tots a la vegada.
I tu tenies un club i el vas ficar dins el club.
Bé, era un grup d'amics, però sí.
Molt bé. Amem, i na Mar?
Pues jo, en el principi, no m'agradava molt llegir, i la meva mare va pensar que apuntar-me al club de lectura seria una solució bastant bé perquè intentar que m'agradés llegir, i quan el primer llibre va ser un poquet així, que no m'agrada molt, però a Manuc,
en el següent,
cada vegada m'ha agradat més, pues, i ara gaire ja m'agrada llegir.
Molt bé. I na Núria?
Pues jo, la meva mare m'ho va dir, i amb un grup d'amigues que tenim ens vàrem apuntar totes, i així poder tenir una oportunitat de llegir.
Molt bé.
I comentar els llibres.
Molt bé. A mi, Mona, tu què els demanes?
Ja vos agradava llegir abans, o va ser el club el que vos va enganxar encara més a la lectura?
Ja gairebé ens heu donat la resposta, no? Perquè en Teo ja li agradava molt, na Mar se va aficionar, i vosaltres dos, Martí i Mar, ja vos agradava? Martí i Núria, perdoneu.
Bé, jo sí, jo des de ben petit he llegit molt.
Ja t'agradava?
Jo, antes d'apuntar-me al club de lectura, sí que ja m'agradava llegir.
D'acord.
És molt diferent llegir un llibre tot sols que llegir-lo per comentar-lo al club, que canvia i que és més divertit.
Amem.
Jo trob que llegir-lo per un club és millor perquè així li poses més atenció en el llibre, i després quan el comentes jo trob que ajuda a entendre'l millor si és un llibre que ja encara no has entès. I en canvi quan el llegeixes tu sol, hi ha vegades, segur que li ha passat a tothom, que no entén bé el llibre, i per això pues, anar al club és una bona manera de comentar-lo i entendre'l millor.
D'acord. I estàu d'acord els altres? Sí, sí, sí. Vinga, Aina.
Quina part vos agrada més del club? Llegir el llibre, comentar el que passa, fer activitats, debatre...
En què vos quedau, amem, Martí?
Bé, jo sincerament trob que el més divertit, que el més entretingut és el fet de debatre, perquè el fet de llegir ho pots fer tot sol, a casa teva. En canvi, el que és més motivador d'anar a un club de lectura és el fet de poder compartir la teva opinió amb altra gent.
Molt bé. Vinga, més preguntetes, va. Rubén.
Alguna vegada heu canviat d'opinió sobre un llibre després d'escoltar el que deien els altres del club?
Anem, aquí podeu contestar tots quatre en el mateix temps. Heu canviat alguna vegada d'opinió després de comentar el llibre? Un, dos, tres.
Sí.
Sí?
Sí? D'acord. I vinga, dues preguntetes més, Lia.
Sí, jo també tenc una pregunta pels integrants del club, i és quin beneficis penseu que té formar part d'un club de lectura? Per fer amics, llegir més, o perdre la vergonya de parlar en grup?
Què penseu per aquí, na Mari i na Núria?
Pues jo penso que els clubs de lectura són bastant guais, perquè els llibres que comentam, i quan els comentam, cada vegada que surten més idees i les poden compartir amb els altres, amem qui que opinen els altres.
Molt bé.
I a mi, pues,
això d'anar al club de lectura, quan hi anem, pues, les opinions que tenen els altres poden servir també per demanar-te a tu mateixa si aquesta opinió es pot resoldre amb aquest llibre.
D'acord, també fomentar l'esperit crític, que deia na Xisca. Molt bé, darrera pregunta, Amanda, és el teu torn, va.
I per als nins i joves que no els agrada gaire llegir, quin consell els donaríeu per animar-se?
A veure, aquí tots quatre heu de pensar un consell molt curtet, eh? Que donaríeu a els nins i joves que no s'animen a llegir. A veure, quin consell?
Jo trob precisament pues, que aniguessin a un club de lectura i encara que no s'acabessin el llibre, encara que només llegissin la meitat, que hi aniguessin perquè ja serveix per augmentar pues, totes les coses de lo que donen els llibres.
Molt bé.
Doncs llegir llibres d'un tema que t'agradi molt.
Molt bé.
Jo el que li recomanaria, és el que faria, seria que li digués que aniguessin a un club de lectura perquè s'ho passarien molt bé llegint, seria, per jo és una manera més divertida de llegir perquè després ho comentam.
Molt bé.
Pues jo els recomanaria apuntar-se a un club de lectura perquè hi ha molt de tipus de llibres i jo crec que en el club de lectura pots trobar el tipus de llibre que te pot agradar.
D'acord, t'ho he apuntat tots els consells.
Sí!
Molt bé. Jo crec que ens ha agradat molt aquesta entrevista, però que ens hem quedat amb ganes de més. Que vos sembla si continuam aprenent sobre llibres, lectura i imaginació? No mireu els papers, eh? Amb un concurs.
Sí!
Molt bé, doncs anem a començar aquest concurs. Xisca, tu ens has preparat unes proves, no?
Sí, com que sé que vos agrada escalfar un poquet, la primera prova és molt fàcil. Heu de dir noms de llibres infantils, val? El primer que vos venguin al cap.
D'acord, anem posant una musiqueta d'atenció. Vinga, noms de llibres infantils.
Momo.
Vinga.
La catastròfica visita el zoo.
El pequeño Nicolás.
El petit príncep.
El zoo d'en Pitus.
Somriu.
Matilda.
D'acord, molt bé. Hem passat la primera prova, un aplaudiment. Ja ho has escalfat una miqueta?
Sí!
Sí. Vinga. Idò, ara què més ens has preparat, Xisca, va?
Idò, ara podíem fer un tortell sobre llibres infantils. El farem seguint l'ordre alfabètic, però només amb algunes lletres. Esteu preparats?
Sí!
Molt bé, en Rubén sempre està preparat.
Sí. Va?
Vinga, idò, atenció, eh? Vinga.
Vinga, comença a parar. Una nina cau per un forat i descobreix un món ple de personatges ben curiosos.
Alicia en el País de les Meravelles.
Correcte, podeu contestar tots, eh?
Comença per ser. Un nin guanya un tiquet d'or i entra a la fàbrica més dolça i màgica del món.
Charlie, la fàbrica de xocolata.
Correcte.
Ara per ser. Dos amics hipnotitzen el director de l'escola i el converteixen en un superheroi ben peculiar.
Capitán Calzoncillos.
D'acord, molt bé.
Comença per D, un al·lot conta amb humor i dibuixos totes les aventures que li passen a l'escola.
És un diari.
Uh-huh.
Diari,
diari
de...
Grec.
Correcte.
Comença per G, un ratolí periodista que sempre es veu enredat en aventures plenes d'humor i misteri.
Jerónimo Stilton.
Molt bé.
I ara per H, un jove descobreix que és mag i entra a una escola plena d'encantaris i sorpreses.
Harry Potter.
Comença per Emma, una nina brillant i enamorada de llibres que descobreix que té un poder especial.
Matilda!
I la darrera comença per P, el nin que no vol créixer i que viu en un lloc al qual s'arriba seguint la segona estrella a la dreta.
Peter Pan.
D'acord, molt bé, un aplaudiment. Mercè, te veig molt posada. Molt bé, molt bé. I ara com continuem?
I d'hora farem un joc de verdader o fals. Jo diré títols de llibres infantils i vosaltres m'heu de dir si realment existeixen o si me'ls he inventat.
Això és senzill, sí. Heu de fer de detectius de contes i heu de dir verdader o...
Fals.
Em anem a practicar.
Verdader! Fals!
Molt bé, ja podem, idò.
Vinga, el ratolí que es va menjar la lluna.
Verdader.
Molt bé.
La princesa de la sabata esportiva.
Fals.
El segrest de la bibliotecària.
Verdader.
Molt bé.
El drac que tenia al·lèrgia al foc.
Fals.
Fals. La girafa que tenia por de les altures.
Verdader.
Fals.
Fals.
Ah. El pirata que volia anar a net.
El pirata que volia anar a net.
Fals.
Fals.
Segur?
Verdader.
Verdader.
És de l'Isaac Permiola, sí. Lo boia que va venir sopar.
Verdader.
El nen que parlava amb els arbres.
Verdader. És que no us... Fals.
Martí, verdader, molt bé. La vaca que es pensava que era un unicorn.
Fals.
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 El lloc que es va menjar els deures.
Fals.
Fals. Fals.
Molt bé, fort aplaudiment. Què tal, oh? Estau bé, ja? Voleu arribar a la prova final?
Sí!
Però esteu realment preparats?
Sí!
Vinga, idò, com acabam aquest concurs, Xisca?
Idò, vinga, ja que tots sou tan bons lectors i teniu tanta imaginació, acabarem inventant una història entre tots.
Molt bé.
Jo diré la primera frase i després cada un de vosaltres en dirà una altra, val? I així anirem fent créixer la història.
D'acord. Estau preparats?
Eh? Sí, 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 sí.
Anirem posant sintonies, intentant que Ivan faci del nostre mestre de cerimònies, ens anirà canviant sintonies segons el que vosaltres expliqueu. Molt bé, doncs començam amb la frase de Natxisca i després, un darrere l'altre, anau completant també aquesta història, com evoluciona. Sí? Vinga, sí. Xisca, quan vulguis.
Vinga, era de nit i abans d'anar-me'n a dormir volia llegir una estona. Vaig agafar el llibre, però de sobte es va posar a tremolar i va parlar. Em va dir que tenia molta, molta set.
Vinga, Lia.
Jo vaig anar a la cuina i li vaig dur un got amb aigua i després me va dir que tenia molta gana.
Però em va dir que no menjava sopa. Va dir que menjava lletres.
I, per tant, vaig anar a buscar un altre llibre, li vaig agafar les lletres i li vaig donar.
Encara tenia més gana i no sabia què donar-li.
Així que vaig decidir deixar-lo.
Deixar-lo on?
A la tauleta de nit.
El va deixar a la tauleta de nit i què va passar?
De sobte es va començar a cridar, de sobte es va començar a cridar que tenia molta, molta gana.
I què deia el llibre?
Socor, socor!
Té molta gana.
Té molta gana. I de repent tots els llibres es van avançar sobre mi.
I què més va passar?
Que el llibre, com que tenia tanta gana, va començar a menjar-se les joguines de l'habitació.
Mare meva, i tots els altres llibres que feien? També menjaven juguetes?
Tots els altres llibres estaven locos perquè no sabien què fer.
I llavors?
Llavors vaig agafar uns llibres amb els altres i vaig anar agafant les lletres de tots els llibres i donant-los altres llibres.
I vaig sortir de l'habitació perquè tots els llibres cada vegada tenien més gana.
Sí, que podien fer Xisca amb tant de llibres, amb tant de demanar tu alguna manera de concloure.
Amb tant de llibres que tenien tanta gana.
Sí.
I de... Panteo?
I de anar a una llibreria, a una biblioteca, agafar els llibres d'allà, llevar-li les lletres...
Acabarem amb tots els llibres. Oh, Déu meu, Xisca, què poden fer?
Jo crec que els llibres tenen molta gana perquè necessiten infants que els llegeixin. Martí, què trobes?
Jo trob que també.
I de ja ho sabeu. Quina va ser la solució? Que tots els nins...
Llegeixin llibres.
Molt bé, i així acaba la nostra història. Fos d'aplaudiment. Que ho heu passat bé?
Sí!
Que està complicat una mica, perquè la història començava ja a ser molt apocalíptica. Però molt bé. Moltes gràcies a tots per participar i moltes gràcies, Xisca, per ser aquí amb nosaltres en aquesta estona. Jo crec que ens ha agradat molt i un altre dia voldrem repetir, ja que sí?
Sí!
Tenim el Xisca tornar un altre dia a fer-nos un taller d'escriptura, però...
Clar que sí, quan vulgueu.
Sí? Molt bé, idò, però ara nosaltres ja hem d'acabar el programa d'avui.
Sí.
Però tornarem la setmana que ve, vinga.
Bueno, vale.
Vinga, anem a dir adéu a la de 3, a la 1, a les 2, a les 3...
Adéu!
one-way love is just a fantasy. But to share is precious, pure and fair. The right way, I want you, but I want you to want me too. Want you to want me, baby, just like I want you. Oh, I'll give you all the love that I want. All I feel, it's just too bad, too sad that you don't want me now. But I'm gonna change your mind some way, somehow. But I want you to want me too. Want you to want me, baby, just like I want you. One way love is just a fact. If I'm lucky, babe.